Fa unes setmanes, un metge italià assegurava que el primer trasplantament de cap, ja provat en animals, es podria fer en humans el 2017 si s'obtenia el consentiment ètic. Actualment, per exemple, ja es pot canviar el sexe d'una persona abans que aquesta neixi. En les darreres dècades també hi ha hagut un gran descens d'infants amb discapacitats. La tecnologia ens permet millorar l'espècie humana i coses que fa unes dècades ens semblaven ciència-ficció avui no ho són. Però quins elements de la condició humana no estem disposats a renunciar en aquest camí de millora tecnològica de l'home? Quins són els límits i qui els dicta? Quin paper ha de jugar l'ètica, la democràcia i la consciència en aquest procés? Humans o posthumans? És el debat que Albert Cortina i Miquel Àngel Serra van iniciar a La Vanguardia fa uns mesos i que ara, amb el suport de Fragmenta Editorial, han convertit en un llibre. Per parlar amb més detall d'aquest tema ens acompanya Albert Cortina. Hola, Albert, benvingut a Valors a l'Alça.
Gràcies.
El títol del llibre, Humans o posthumans, ja feu referència al qüestionat moviment del posthumanisme, però també existeix el transhumanisme. Per començar a marcar els termes, estaríem parlant del mateix?
Bueno, el moviment transhumanista, d'alguna manera, el que preveu és que hi ha un deure moral a la transformació tecnològica del nostre propi cos i de la nostra pròpia ment. Per tant, això és un moviment filosòfic que, d'alguna manera, inclús diria ideològic, no?
O sigui, hi ha un deure moral, que necessitem fer això.
Això diuen ells, no? És a dir, que quan les tecnologies ho permetin, siguin nanotecnologia, biotecnologia, genètica, robòtica, intel·ligència artificial, quan permetin anar fent certs avanços d'interacció nostra com a éssers humans amb aquesta intel·ligència artificial, amb aquests avanços tecnològics, o d'integració, per tant, dins del nostre cos o la nostra ment, no només cal fer-ho, no? Sinó que tenim un deute moral a fer-ho. No? Nosaltres en el llibre ens preguntem si tot allò que és possible ens convé. Si tot allò que tecnològicament i científicament serà possible, a nosaltres, com a éssers humans, ens convé.
Perquè, clar, quan parlem de posthumanisme, com aquesta superació de l'home actual mitjançant la tecnologia, estem encara en el camp de la ciència-ficció? Això és un debat de futur o ja és una realitat?
Quan nosaltres, Miguel Àngel Serra i jo, l'altre codirector, coautor del llibre, no, que hem coordinat aquest debat amb 213 persones, no, quan ho vam iniciar, que va ser, com has dit, mitjançant uns articles al setembre del 2013, potser molts dels que després es van animar al debat els semblava la ciència-ficció. No? Fixa't que ara, quan obres el diari, cada dia, o una revista de divulgació, no? cada dia ens van sorgint temes d'aquestes tecnologies emergents, bé sigui per la salut, bé sigui per l'esport, bé sigui per temes d'internet. Per tant, allò que fa poc ens semblava que era, que era de futur, el futur ens truca a la porta i se'ns està fent present. No?
Creus que estem disposats a acceptar un nou home millorat tecnològicament o hi hauria d'haver uns elements de condició humana que no es poden tocar?
Aquest és el gran debat, no? És a dir, jo si et preguntés, tu estàs disposada a millorar-te? I dius, bueno, depèn, no? I tenim una cultura del millorament, no? Que potser encara és a base humanista, amb valors de l'esforç, no? De la constància. No? Per tant, tots tenim aquesta visió de la millora o de millorança, no? Millorança cognitivament, volem saber més, tenir més cultura, si fem esport o estem fent una activitat física, doncs fem entrenament. És a dir, que la cultura de la millora està impregnada en l'ésser humà des de sempre. No? El que passa és que ara la tecnologia ens està tentant, si vols dir-ho així, no?, a un altre tipus de millora, no? Més artificial, no? Hi ha totes les investigacions en vida sintètica, etc, en la qual, d'alguna manera, el millorament vindrà per una implementació de tecnologia en el nostre cos exponencial. Llavors, aquí és el dilema moral, no? Estic disposat a fer-ho? Si ho fa el veí, si el fill del veí d'aquí un temps, doncs, genèticament pot tenir unes característiques o unes capacitats, no?, que determinada tecnologia de la genètica tal ho permeten, i ell ho fa, jo ho faré, tindré la cultura i els mitjans de comunicació ens estaran arrossegant a poc a poc, no?, cap a acceptar una sèrie de millores, entre cometes, eh? Vull dir, jo el poso sempre entre cometes, aquest millorament humà, tecnològic, no? Ens veurem obligats a fer-ho. Avui el que ens sembla impossible d'acceptar, ho acceptarem d'aquí poc temps?
I personalment, quins creus que serien aquells elements de la condició humana als que no hauríem de renunciar?
Bé, l'altre dia es va fer la presentació del llibre a la Pedrera. No? Va ser un èxit, 350 persones, i vam, el format de la presentació, donat que tenim, com t'he dit, no? 213 personalitats de diferents àmbits, no? De la ciència, de la teologia, de la sociologia, de la filosofia, és a dir, tenim molta gent al llibre que aporta de forma experta i raonada la seva visió, ens vam obligats una mica a escollir. No? I vam fer un debat a quatre amb Francesc Torralba, la Victòria Camps, no? La catedràtica d'ètica, en Jorge Wagensberg, no? el científic, i Joan Majó. No? I aquí es va plantejar aquesta pregunta, no? Perquè en definitiva aquest llibre, parlant del futur i del posthumà, el que t'està interpel·lant, i ens està interpel·lant a nosaltres com éssers humans avui, el 2015, segle XXI, és sobre les eternes preguntes. No? Dir, això que acabes de preguntar, de dir, bueno, quines són les conduccions del ser humà que el fan humà? No? En aquest debat, amb aquestes prestigioses autoritats, cada una en la seva matèria, bueno, tothom va quedar encantat, no? Perquè en realitat, potser durant un temps han anat passant aquestes preguntes de generació en generació perquè no ens veiem davant d'un possible canvi d'espècie humana. No? I per tant, sí, són les característiques de l'ésser humà consubstancials que li venen per la biologia o per la cultura, l'evolució. No? Però el que ens està plantant, el repte que se'ns posa davant, no? El dilema, és i si la tecnologia, la intel·ligència artificial, la vida sintètica fa néixer a una altra espècie que no és humana? Llavors, quan sí que et preguntes, bueno, és humana, no ho és, què és ser humà?
I llavors, què hauríem de fer? Renunciar a un cert tipus de tecnologia o frenar el progrés tecnològic
no,
pel bé de l'home?
No, absolutament no. No? No, no, perquè la tecnologia, el progrés tecnològic, la medicina, el progrés, en definitiva, ha anat acompanyant a la nostra civilització i ens ha fet com avui estem, amb el bo i amb el dolent, no? Clar, dirà algú, home, és que estem fatal, estem pitjor que mai. Bueno, també hem d'anar veient a altres etapes de la història, no? Amb una tecnologia o una altra, no? Una tecnologia no és que sigui neutra, però depèn dels valors que aquella societat té, de les actituds d'aquelles persones que l'utilitzen, no? Del conflicte, del grau de conflicte que aquell moment s'està generant. Per tant, si aquella tecnologia avança cap a un tema militar perquè hi ha confrontació i guerra, doncs clar, serà destructiva, no? Però tu saps que en moments històrics fluorescents, diguem, d'emergència, d'arranjament de la nostra civilització, el progrés tecnològic, el progrés mèdic, ha fet avançar l'ésser humà amb la salut, amb el coneixement, amb la consciència. I ara aquí és on, si vols, et començo a contestar potser la pregunta que tu em feies, no? I dic, bueno, quina és l'essència del ser humà a la qual potser no ens hem d'arriscar a canviar, no? Molts dels autors del llibre, que provenen del món de l'esperit, de la visió aquesta més transcendent de l'ésser humà, diuen, home, aviam, segurament el xassis nostre, no, el cos material, potser sí que si hem sofert un accident o hem tingut qualsevol altra discapacitat, el reposem, el canviem, no? Posem pròtesis, canviem una mà, un braç, hem tingut que canviar per un biònic, això no transforma a la persona humana, simplement, bueno, va al xassis, no sé si vols dir-ho així, el anem canviant perquè hi ha hagut un accident, no? Altra cosa és, i si vols després en parlem, apareixo de la visió transhumanista que diu, no, és que encara que tu no hagis tingut un accident, si hi ha un element que millora aquell organisme, no sé, els ulls, per exemple, no? No és que t'hagis tingut una malaltia a l'ull i t'hagin de posar l'última tecnologia per poder veure, no? És allò de dir, bueno, i si jo volgués veure de nit, per exemple, podria posar-me les ulleres, és a dir, la millora no tant en medicina regenerativa o terapèutica, sinó amb això que dèiem abans, no? De voler millorar les capacitats. Per tant, la consciència sembla ser que és de les poques coses que encara els científics no saben on és. No? La intel·ligència, potser si llavors alguns diuen arribar a saber si la consciència també la podrem d'alguna manera reeditar o inclús traspassar, no? Parlen alguns transhumanistes de traspassar la consciència a un androide, a un robot, aquest potser sí que és el canvi en els quals uns diuen és absolutament ciència-ficció, i altres diuen, perdoneu, hi diners i molts recursos que ho estan intentant.
I llavors, qui ha de marcar els límits? O sigui, el sentit crític és suficient per trobar aquest límit entre tecnologia respecte al futur de l'home, si és que hi ha un límit o si és que s'hi ha de posar?
Fixa't, eh? Jo he dit consciència i tu has fet un altre tema bàsic del ser humà, el sentit crític. És a dir, que de moment encara les màquines i els robots no sabem si tindran sentit crític o no. Tindran, a lo millor, capacitat de càlcul molt millor que nosaltres. Ja l'estan tenint. No
sé, això segur.
Però això és futur? Dic, no. O sigui, amb el Big Data, amb tots aquests superordinadors, aquí a Barcelona tenim el Mare Nostrum, no? La capacitat de generar dades del càlcul, no? D'alguna manera ja el tenim ara aquí, no? Ja hi ha capacitats d'altres, diguem, entitats, com pot ser un robot, no? Que pot ser que superin l'ésser humà. Però, en canvi, d'alguna manera, aquesta altra capacitat, no?, que dèiem abans, doncs no ha estat superada, doncs veiem.
Però si la definició d'home encara no té un consens entre tots els pensadors, com llavors ens podrem posar d'acord respecte als límits ètics de l'aplicació de cada nova tecnologia, que en sortiran moltes?
Francesc Torralba, en el debat de la Pedrera de dilluns, a la presentació, deia justament el que acabes de dir. Estem donant-li voltes, generació darrere generació, filòsofs, corrents filosòfiques i de pensament durant segles sobre què és el ser humà. Potser sí que en aquests moments, com t'he dit abans, que se'ns confronta la possibilitat o bé de l'extinció d'aquest ser humà o bé el quedar relegats per una nova realitat, diguem, posthumana o una nova espècie, diuen alguns, potser sí que serà en aquests moments en què la nostra generació i els nostres pensadors i la societat, abans m'has preguntat, bueno, qui ha de posar els límits, no? En principi, efectivament, els pensadors o científics treballen en comitès d'ètica, estan intentant trobar codis de regulació sobre determinats avanços tecnològics o científics que ja es veuen que no ens convenen, no? Però això és suficient? La societat tenim alguna cosa a dir, el ciutadà en una democràcia té que també aportar la seva visió. Llavors, aquest és un dels fonaments pels quals vam fer llibre i vam primer obrir el debat en un diari de màxima difusió, no? Que va ser, escolta, aviam, jo no vull amb la meva societat i jo com a individu que aquestes coses estiguin debatent-se només en els llocs de recerca i que, per tant, les determinin una no-cràcia, si tu vols, no? Un govern de savis, no? Estem en democràcia i, per tant, ens sembla que el consens sobre els límits, sobre el que és bo i dolent, sobre l'ètica en determinades actuacions, en aquests moments, no? La societat té molt a dir. I per això hem obert el debat, hem fet aquest llibre, perquè tu, jo, més gent, seguim fent preguntes, igual que les fan aquests filòsofs, aquests experts, no? Ajudem a conformar una visió de què és el ser humà avui, no? Perquè si això no ho fem, i per tant l'urgència del dia a dia, de dir, ai, mira, ara surt no sé quina versió de l'smartphone més que xulo, no? Que banalitzem el que està passant, que és un avanç exponencial com mai ha vist la història de la humanitat, que li pot provocar o un gran salt evolutiu o la seva pròpia destrucció. Si això, la nostra generació o la propera, no ho treballem, no treballem els límits, no trobem els consensos, doncs no sé, pot ser que els efectes no desitjats ni desitjables d'aquestes tecnologies acabin imposant-se.
Si no els trobem, aquests límits, no els sabem posar, ens podem acabar tancant un poc, carregant un valor com l'alteritat, és a dir, que els homes no ens arribem a reconèixer en els altres?
El que pot passar, i crec que en aquests moments ja està passant, és que hi hagi una convivència entre prehumans o infrahumans, no? Alguns es denominen així, jo no m'agrada gens, però el Mayor Zaragoza, Federico Mayor Zaragoza, un dels autors, diu, si encara no hem evolucionat de l'etapa prehumana a la humana, i ell es referia en el bon sentit, no? I, escolta, que encara fem guerres, encara resolem els conflictes amb agressivitat, els valors de l'humanisme encara no els hem sabut implantar en ple segle XX-XXI, no? Que han sigut el segle XX, com saps, dels més terribles, no? Per la humanitat. Per tant, i diu, si encara estem en una fase prehumana, no? Treballem pels valors de l'humanisme i per implantar la humana, no? El que ens fa realment humans. No? I ja ens plantejarem què passa amb una possible o futura espècie posthumana. No? Jo et diria, mira, és que potser potser convivim totes les espècies ja en aquests moments. No? Igual que tenim col·lectivitats indígenes de determinats llocs de l'Amazones, no? Que encara no, vaja, no han utilitzat un molt, és dir, no? Potser no han assolit el grau de civilització que tenen propers amb altres països d'aquells territoris, no? Que encara es mantenen d'alguna manera verges, no? I en un estadi doncs, diferent al nostre, tecnològicament. Igual que convivim amb aquests col·lectius, amb aquestes col·lectivitats, igual que hi ha a nivell de països uns països molt, unes societats molt tecnològiques i unes encara menys, no? Amb tots aquests avanços tecnològics que ens estan imposant d'alguna manera, que nosaltres acceptem voluntàriament, potser ja tenim transhumans, no? És a dir, el dia que veiem pel carrer molta gent amb ulleres, diguem, aquestes de realitat augmentada, per no dir el nom de l'empresa que és més coneguda, no? El cercador, oi? Que està...
Exacte.
Sí, no? No, podem dir, no? No sé, les ulleres, les Google Glass, sí, no? O altres tipus d'artefactes que potser sí que ens estan augmentant, fins a millorant les capacitats sense ser una discapacitat, no? Per una sèrie d'aplicacions que se'ns anunciaven, no? De realitat augmentada. Això ja està passant en països. Per tant, ja tenim una certa transhumanització en la nostra societat, en aquells que, efectivament, volen implantar-se. I alguns diuen que aquesta intel·ligència artificial, que està avançant d'una forma exponencial, els propis virus informàtics, potser és l'embrió d'aquesta nova espècie posthumana, no? Que serà una realitat diferent. La intel·ligència artificial ho és, no és l'augment de capacitat de l'ésser humà, és una altra cosa. Són les màquines, no? Les que van, d'alguna manera, generant exponencialment intel·ligència, no? I la gran decisió és quan aquesta intel·ligència artificial, no?, prendrà decisions per ella mateixa. Algú diu, no, fins que l'ésser humà d'alguna manera controli les decisions de les màquines, dels ordinadors, de l'intel·ligència artificial, el control encara serà, diguem, humà, no? En el moment que les decisions les pugui prendre autònomament la intel·ligència artificial, aquí ja tenim potser un problema, no? I que decidirà Stephen Hawking, no? I molts premis Nobel que l'acompanyen, no? Al gener d'aquest any 2015, 5.000 personatges d'aquest nivell internacional llencen a la humanitat una carta a través de l'Institut Erradicat a Boston, no? Advertint a la humanitat dels perills d'aquesta intel·ligència artificial, no? Estan parlant de gent que treballa en intel·ligència artificial i, per tant, el que vol és promoure-la, no? I, per tant, el que vol és, d'alguna manera, no llançar crits d'alarma perquè considera que això no només és un progrés, sinó que és imparable, no? El tema és que s'estan començant a donar compte que realment ull amb pensar que això no se'ns pot escapar de les mans, no? Llavors fan aquesta advertència a través d'aquesta carta dirigida a la humanitat de que en aquests moments que encara som a temps i pensem, i justament fins que està sortint molt en aquesta entrevista, quins són els límits.
Estona que parlem de perills i de riscos, però tal com evoluciona la societat, realment ens ha de fer por aquest escenari d'una major tecnificació? No. Si el transhumanisme no. és la idea més perillosa del món, com deia Fukuyama, o no?
Són dues preguntes.
Sí.
Contesto la primera part de la pregunta, no? Quan deies els avanços aquests tecnològics ens han de fer por. Nosaltres fem una dedicatòria als nostres fills, no? En Miquel Àngel Serra i jo, a la primera pàgina. I a sota diem, no tingueu por. No? Tu diràs, bueno, potser és un toc d'optimisme. No, és que cada generació s'ha tingut que enfrontar amb les seves pors d'autodestrucció, no? O de, com he dit abans, no? Una epidèmia, una guerra. Per tant, la nostra és més complicada, tenim aquests riscos ambientals de la pròpia espècie, com ara estem comentant, però no tinguem por. És a dir, des d'uns valors humans, humanístics, no? Que és l'aposta que fem en el llibre, no? És a dir, bueno, front al tema transhumà, més humà, no? Volem que els valors de l'espècie humana, dels éssers humans, ara que veiem els perills, no? Que es reforcin amb més amb un humanisme de base ètica, no? Que trobem un consens sobre valors ètics globals, igual que va haver un moment un consens sobre els drets humans, no? I va haver la declaració, almenys en Occident, no? I en determinats països s'han anat sumant altres, no? Però a nivell universal i mundial hi ha un consens sobre els drets fonamentals de l'home. Creiem que ha d'haver un consens sobre els valors ètics per afrontar aquestes preguntes que ara ens fem en l'entrevista, en el llibre i en els debats que estem tenint. Per tant, ha d'haver manera de trobar uns valors de consens. I nosaltres, que també ens agrada pensar que la perfecció o el perfeccionament de l'ésser humà es dona no només en aquests aspectes, sinó també en la visió transcendent de l'ésser humà, en l'espiritualitat, des de les diverses posicions, si tu vols, de creença. No estem dient des d'una visió només cristiana, o jueva, o budista, musulmana, etc. No? Inclús, si tu vols, des d'una espiritualitat laica, no? Que també hi ha una tendència a divulgar que una dimensió potent de l'home és l'espiritualitat, però no necessàriament ha d'estar lligada a una religió o a un déu concret. Per tant, des d'aquesta dimensió transcendent, un humanisme de base ètica i obert a aquesta transcendència o a aquesta espiritualitat ens dona la impressió que és la millor manera per enfrontar-se a tots aquests possibles perills. Per tant, si això ho reforcem, això vol dir continuar amb el paradigma de la natura, de ser conscients que nosaltres som natura. Per tant, sí, artificialitzem, d'acord, però no perdem de vista. Encara som natura i és un valor important, etcètera. Si aquests valors humans, humanístics, els reforcem, em sembla que no hem de tenir por, no? L'altre és que, efectivament, ha estat declarat la corrent ideològica del transhumanisme com la idea més perillosa del món, per això que estàvem dient ara, no? És a dir, bueno, s'apropiaran només una elit d'aquesta capacitat de millora tecnològica. O sigui, això farà unes desigualtats brutals entre transhumans o posthumans i la resta de l'humanitat. Si això és així, és una idea molt, molt perillosa, no? Hem vist altres experiències, no? Si vols, eugenèsiques o de divisió del superhome respecte a la resta d'homes, que hem vist com han acabat ideològicament i políticament altres dècades, no? Uh-huh. En totalitarisme, no? O sigui, la idea aquesta de que uns quants es creuen superhomes, no? A sobre, a vegades també es creuen déus, no? I la resta, doncs, és sotmesa als dictats d'aquestes persones que han augmentat les seves capacitats, no? No han arrossegat pel bé comú a tota la resta. O sigui, fixa que aquesta és la gran diferència, no? No ens fa por, no ens ha de fer por tot el que arrossegui les màximes avanços tecnològics, però arrossegant a tota la humanitat sencera, no? La major part, diguem, no? Cap a un bé comú, no? Sí, ens ha de fer por alguns avanços tecnològics que el que fan és disparar a un grupet només, no?, dels seres humans cap a unes capacitats molt, molt, molt diferents a la resta i que es creï, efectivament, per això, no?, una divisió per espècie, no?
Molt bé, doncs Albert Cortina, recordem, conjuntament amb Miquel Àngel Serra, coordinador del llibre Humans o Posthumans, de Fragmenta Editorial, moltíssimes gràcies per aquests 25 minuts de reflexió.